Bona tarda, avui a l'Ofici de Viure, el pensament positiu. Fins a quin punt som el que pensem? Com ens pot ajudar el pensament positiu? Dels milers de pensaments que tenim al nostre cap, com podem destriar aquells que són positius? Podem reeducar la nostra forma de pensar? Podem millorar les nostres vides a través del pensament positiu? Què ens frena a fer-ho?
Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Diu Jonathan Haidt, autor de La hipòtesis de la felicitat: la felicitat no s'aconsegueix perseguint i aconseguint objectius externs. La felicitat té més a veure en com interpretes les coses que amb les coses que interpretes. Durant la nostra existència vivim episodis bons i d'altres que no ho són tant. A les nostres mans hi ha la possibilitat de prendre'ns-ho de manera optimista o pessimista. I els optimistes tenen més possibilitats de sortir-se'n, de viure la vida en plenitud. Això és el que es desprèn de les recerques científiques sobre el funcionament del cervell dels últims anys. Indiquen totes les recerques científiques que els sentiments tenen un paper fonamental en la manera de pensar i d'interpretar el món. És més, el tipus de pensaments poden incidir en la nostra salut i en la quantitat d'anys que viurem. Hi ha una substància que produeixen les neurones, la serotonina, que actua com a neurotransmissor, és a dir, facilita el flux d'informació entre les cèl·lules. Les persones que produeixen més serotonina tendeixen a un major optimisme, alegria i positivitat. Avui, a la primera part de l'Ofici de Viure, Míriam Subirana, professora de pensament positiu, amb dos llibres al carrer, un d'ells sobre pensament positiu, Qui em manda en tu vida, ha escrit: tots podem triar com respondre davant una determinada situació, i és aquí on comença la veritable llibertat, que resideix en l'elecció de com respondrem davant de les situacions i tots els aspectes externs a nosaltres. Això és la llibertat.
Rabindranath Tagore: tinc la meva pròpia versió de l'optimisme. Si no puc creuar una porta, en creuaré una altra, i alguna cosa meravellosa vindrà.
Hola, em dic Marta, i la gent considera que sóc pessimista, però jo crec que sóc optimista ben informada. Això és de naixement i m'agradaria saber si puc canviar-ho.
Hola, sóc la Maria i us volia fer una pregunta, perquè faig ioga des de fa molt poquet, res, ha començat ara aquest mes de setembre, i voldria saber si és veritat això que diuen, que doncs el ioga guarda relació amb el pensament positiu i tot això. Si m'ho poguéssiu dir, doncs em faria un favor. Moltes gràcies.
Hola, sóc el Jordi. M'agradaria saber com puc tenir pensament positiu si estic passant una mala època i tot em surt malament.
Hola, sóc la Montse i m'agradaria saber què enteneu per pensament positiu. La gent que conec i es considera positiva a mi em semblen hipòcrites i cursis.
Aquestes són algunes de les preguntes que hem rebut avui al nostre contestador 93209-2162. Demà parlarem dels objectes amb valor emocional i el contestador resta a la vostra disposició des d'ara mateix. 93209-2162. Si teniu més dubtes sobre el pensament positiu, 93201-7474, correus a viure@catradio.cat, SMS al 7033 i també podeu participar al xat que obrim ara mateix al nostre web. Com us dèiem, d'aquí uns instants, Míriam Subirana, professora de pensament positiu, s'incorpora a l'Ofici de Viure, i després Maria Glòria Enríquez, professora de ioga, i Ricard Rutllant, monjo budista, que ens oferirà, com cada dia des d'ahir, a 8:45, un minut de meditació. Tancarem l'Ofici de Viure amb els mails d'amor, els mals d'amor, amb Jordi Llavina.
És un trabajo día por día.
Tupten Wanchen, representant del Tibet a Catalunya.
Ser día por día, vivir y satisfacción y contento cuesta. En ese caso que el budismo nos enseña desde el principio, ¿no? Ser contento, aunque comas un pan, panoli, ¿no? O bocadillo, come con gusto, contento. Comer en hotel de cinco estrellas y después con lleno de rencor, odio, enfado, no disfruta nada. Por eso que tiene que saber aceptar la situación día por día, saber vivir bien.
8:45, Míriam Subirana, bona tarda, ben retrobada.
Bona tarda.
Què tal, Míriam, com estem?
Molt bé, molt bé.
El color, a favor del color que m'he posat avui, o sigui, la Míriam Subirana avui no em renyarà perquè porto un color negre, eh? O el color blau, i estem a favor?
Molt bé, sí, sí.
I els colors d'en Ricard Rutllant, bona tarda, Ricard. Bona tarda.
També, molt bé, bon color.
Són els vermells. Som els vermells clàssics,
sí,
eh?
Sí.
En Ricard Rutllant, mestre budista, a partir de 8:45, amb el minut de meditació, a l'Ofici de Viure, i Míriam Subirana parlant del pensament positiu. Què entén per pensament positiu, la Míriam?
Pensament positiu és canalitzar l'energia del pensament, és a dir, primer hem d'entendre què vol dir el pensament. El pensament és una energia que estem fent servir de dia i de nit. Inclús quan dormim estem pensant. Aleshores, la qüestió és ser conscient de què estem pensant i de la qualitat del que estem pensant. I pensament positiu vol dir no que tot va bé i tot flors i violes i tot de color blau cel, sinó que pensament positiu és la capacitat de veure les coses des d'un prisma que t'ajuda a avançar, que t'ajuda a progressar, que t'ajuda a trobar solucions. Quan ens preguntava el Jordi, no?, que està passant una mala època i que de quina manera pot tenir pensaments positius. Quan estem passant una mala època, si nosaltres amb els pensaments fem com un martell repetitiu una i una altra vegada, pensant per què m'està passant això a mi, pensant en negatiu, vol dir que estàs reforçant lo negatiu. Pensar en positiu vol dir, vale, hi ha aquest problema, hi ha aquesta situació, hi ha aquest repte, però què puc aprendre d'això? Quin recurs tinc a dintre meu per avançar, per progressar? Com puc solucionar? És a dir, dialogar.
Gaspar Hernández, L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Hem de recordar que cada dia generem desenes de milers de pensaments, eh? No sé si uns 40-50.000,
sí,
pensaments.
Sí, tenim una ment superproductiva.
I molts d'ells són absolutament inútils i negatius.
Inútils, innecessaris, negatius, dèbils, contraproduents. És a dir, per exemple...
Però clar, perdó, eh? Nosaltres no triem aquests pensaments.
Ah, no? Doncs qui els tria?
No triem, molts pensaments ens venen donats. O sigui, jo ara puc pensar...
Però no, jo no estic d'acord amb tu. És perquè vols dir que ens venen donats els pensaments? No els penses tu?
En un moment donat, jo puc pensar sense voler-ho. Doncs mira'm, quin bolígraf més maco que porta avui la Míriam, no? Però jo no anava a pensar quin bolígraf més bonic que porta la Míriam.
Clar, però tu veus el bolígraf,
sí.
I aleshores, en el moment de veure'l, tu pots decidir distreure't del que sigui que estiguis pensant i pensar en el bolígraf, o decidir no pensar-ho. És a dir que, finalment, cada un de nosaltres decidim els pensaments que volem tenir. El que passa que és molt interessant això que dius, perquè arriba un moment que anem com amb el pilot automàtic i no ens n'adonem del que estem pensant, amb la qual cosa se'ns en va el temps pensant sense adonar-nos del que estem pensant, fins al punt que arribem a estar totalment desconcentrats. Per exemple, li preguntes una informació a una persona i al minut següent no saps el que t'ha dit. Escolta, li has preguntat, però després de fer la pregunta, la teva ment s'ha anat cap a un altre lloc. Aleshores, pensar en positiu és el pensament que t'ajuda a estar concentrat i centrat. I pensar en positiu és possible quan estàs en connexió amb tu mateix. És a dir, que encara que veus tot al voltant, i aquí avui la taula està plena de coses, papers, bolígrafs, llibres, aigua, però encara que vegi tot això, jo decideixo on vull enfocar la meva ment.
Els pensaments per Ricard Rotllan de vegades són com núvols.
Sí, avui, per exemple, pensem que quan passa un núvol, el que veus és el núvol, però darrere del núvol el que tens és molt diferent. Hi ha un cel obert, no?, i tens el sol que brilla. El sol que brilla és la naturalitat, però el núvol és el pensament. Però
vull dir que nosaltres podem aferrar-nos al núvol o deixar-lo passar.
Sí, perquè clar, si tu vas seguint el núvol, aleshores no deixes que la teva ment estigui centrada.
Però aleshores aquí hi ha la qüestió de la visió. És a dir, amb el pensament tenim capacitat de connectar amb la intuïció que ens ajuda a veure més enllà del núvol.
Òbviament.
És a dir, a connectar amb una altra realitat.
Sí, però conèixer com el teu pensament va passant. Comença, té un començament, cada pensament té un començament. Es produeix per alguna cosa, per alguna raó, no? Aleshores, tu veus com comença, i aleshores, en lloc de deixar-lo, d'elaborar-lo més, és allò que diem, estem sempre matxacant sobre el mateix pensament, aleshores tu el deixes que passi. Com quan contemples un núvol espontàniament, senzillament, el núvol passa, el pensament ha passat. En canvi, si tu el segueixes i continues, i continues, i continues, estàs constantment amb aquell núvol. I aleshores no estàs en l'espontaneïtat del moment. No pots deixar la teva ment tranquil·la.
...93201-7474... a l'Ofici de Viure, Catalunya Ràdio, segon programa, avui parlant del pensament positiu, d'entrada amb Míriam Sobirana i amb Ricard Rotllan, i d'aquí uns instants amb Maria Glòria Enríquez, professora de ioga. 93201-7474, si voleu fer preguntes concretes, aquest programa pretén oferir-vos eines pràctiques pel vostre benestar emocional, per tant, preguntes concretes al 93201-7474 a partir d'un tema tan eteri, aparentment, i abstracte com és el del pensament. Ens envia un correu electrònic a viure@catradio.cat l'Oriol, diu: m'agrada creure en la força del pensament positiu, i és que de fet hi crec amb fermesa, tot i que alguns amics se'n riuen quan senten parlar del famós positive thinking. Diu: tot i que ara per ara la dificultat principal que he descobert és ser capaç de ser constant. És tan senzill sentir-me afectat per tot el que m'envolta, per la feina, les relacions familiars, l'amor, el dia a dia, que costa no deixar-me emportar pel munt de pensaments negatius que genero. Pensaments que acaben desembocant, ho sé, contra un mateix. Signa l'Oriol, moltes gràcies, Oriol. Míriam, què li diria?
Jo crec que hem de comprendre que hi ha tota una sèrie de factors externs que ens provoquen pensaments. Però hi ha uns factors interns que estan connectats amb la nostra visió i amb les nostres creences. Aleshores, si jo crec, per exemple, que tot el que m'envolta em pot fer mal, jo automàticament generaré un pensament negatiu de desconfiança, un pensament d'anar a la defensiva. Per què? Perquè en el fons jo crec que el que m'envolta em pot fer mal. Per tenir pensaments positius constants, necessito anar a la profunditat de les meves creences i adonar-me'n que hi ha creences que em porten a tenir pensaments negatius. Per una altra part, també abans hem escoltat una de les preguntes de la Montse, que deia que pensa que les persones que pensen en positiu són hipòcrites. Jo diria que
quan li sembla. No, que no ho siguin.
Que
molts que coneix que diuen que tenen pensament
positiu. Exacte, que li sembla.
Hipòcrites i cursis.
Perquè jo diria que és com viure amb la superficialitat. Quan es viu amb la superficialitat de les coses i una mica de passotisme, això no és pensament positiu, perquè el pensament positiu és pensament responsable, pensament conscient, pensament alerta, pensament que dona una resposta, no un pensament reactiu. Aleshores, pensar en positiu no vol dir estar en les musaranyes i que t'és igual tot i que ets passota de tot. No, vol dir que estàs present i busques les solucions a les coses.
Tenir pensaments positius incrementa el bon estat físic i disminueix el risc de morir. Així ho demostra l'estudi publicat per la revista Archive of Internal Medicine. L'estudi es va fer a Holanda amb un grup de 545 homes d'entre 64 i 84 anys. Els participants de la mostra havien de respondre a premisses com els meus dies passen lentament o encara tinc infinitat d'objectius. Els voluntaris més optimistes van disminuir a la meitat el patir una mort cardiovascular després de 15 anys de seguiment. Segons els responsables de l'estudi, ser optimista i pensar en positiu s'associa amb la joventut, l'educació i la pràctica d'exercici físic. Els experts volen emfatitzar en la idea que pensar en positiu no vol dir ser poc realista. Ser optimista proporciona pau interior a la persona, però això no vol dir que aquesta no passi per moments tristos i no pugui patir. La diferència és clara. Qui pensi en positiu no patirà desesperació.
És importantíssim, com sentíem amb la veu de Blanca López Bonet, el vincle entre salut i pensament. I si no, que ho preguntin a la Maria Glòria Enríquez. Maria Glòria, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda, gràcies per venir avui a l'Ofici de Viure.
Gràcies a tu per convidar-me.
La Maria Glòria li van diagnosticar una malaltia severa, important, fa uns anys.
No tres sé si... anys.
Fa tres anys.
Sí.
Vol donar algun detall més? Jo no voldria envair la seva intimitat.
Perfectament, no, en absolut. És una, malaltia que està molt de moda. Algú la pot qualificar d'una epidèmia, és el càncer. I jo vaig patir aquest càncer, que era múltiple, a més, i estàvem en un estat molt avançat.
Fa tres anys.
Fa tres anys. I vaig estar com un any molt, sentint-me molt baixa d'energia i no tan optimista com solia ser, però puc beneir, de totes les maneres, aquesta experiència.
Sí, vostè agraeix el fet d'haver tingut aquesta experiència?
La beneixo.
La beneix.
Sí.
Bé, ens explicarà per què, com se n'ha sortit, com ha treballat el seu pensament, si li sembla, d'aquí uns instants, si li sembla, d'acord?
Perfectament,
i també
sí.
Serà perquè vull que tingui el temps necessari per explicar-ho amb calma, a partir d'una experiència que pot ser, penso, molt enriquidora per tots i pels oients. Aquest és el nostre objectiu. Míriam, quina és la relació que s'estableix entre les nostres emocions i els nostres pensaments, aprofundint ja en aquest terreny que pot derivar cap a la malaltia, no? Determinades emocions sostingudes en el temps poden derivar cap a la malaltia. Com podem evitar que ens desbordin emocions en moments de crisi?
Hi ha una relació molt íntima entre les emocions i el pensament, i entre el pensament i les emocions. Aleshores, és important anar cap a l'interior i adonar-se'n que el que pensem té un impacte en les nostres emocions i que el que sentim, doncs, té un impacte en el que pensem. És com un cicle. Aleshores, quan aquest cicle es torna viciós i negatiu, arriba un moment que influeix la nostra salut emocional, la nostra salut mental i, evidentment, la nostra salut física. I qui és responsable? Doncs cada un de nosaltres. El que passa que hem d'aprendre a meditar, hem d'aprendre a reflexionar, hem d'aprendre a anar cap a l'interior, hem d'aprendre a conèixer-nos com funciona aquesta cabina de mandos interior per veure de quina forma les emocions a vegades es descarrilen i em porten a terrenys i a llocs de desesperació, de malestar i de molta negativitat. Aleshores, hem de tenir la capacitat de controlar sense reprimir, un control que sigui disciplinat des de l'amor, des de l'estima, des de la pau i des de la saviesa interior.
Jonathan Haidt: el que determina més la nostra felicitat és la nostra pròpia ment, no l'estil de vida o el que aconseguim.
Ens envia correu electrònic a viure@catradio.cat en David de Cornellà, que ens diu: un dia em van preguntar en una enquesta del carrer quin era el dia més feliç de la meva vida. Quan els vaig dir que en general era feliç, perquè ser feliç és més una qüestió d'actitud que de sort, em fa l'efecte que no em van entendre i que l'enquestador es va emprenyar. A veure què ens diu l'Anna. Anna, molt bona tarda.
Bona tarda.
Vol fer alguna pregunta concreta a la Míriam Sobirana? Endavant.
Vull preguntar com es pot pensar en positiu quan pateixes una malaltia que diuen que has d'aprendre a viure amb ella, que es diu el Sjögren, no sé si hi ha cap doctor aquí
no.
que sap el que és, no sabeu el que és el
no.
Sjögren?
És una malaltia crònica?
Crònica, em diuen l'enfermetat seca, l'enfermetat de la fatiga, igual com la fibromialgia, però que a part no fas, no treus mocs, no et fas fer a les orelles, t'estàs quedant
Val.
Sense
vostè...
llàgrimes als ulls. I jo, cada dia quan vaig a dormir, tot i que tinc nets i els tinc a dinar i ho faig amb tota l'ànima, desitjo no despertar-me, o sigui que estic negativa completament, perquè no em conformo de viure amb aquest dolor, no tinc ganes de continuar, i jo pregunto si em podeu ajudar a veure què tinc de pensar jo en positiu quan sé que l'endemà estaré igual.
Va, què li diria, Míriam, a aquesta oient a la qual li enviem una forta abraçada?
Sí, primer una forta abraçada, i és molt important adonar-se que el cos no és tot, és a dir, som molt més que el cos. La ment és una energia que no és física, encara que es manifesta a través de lo físic, i que el pensament té una gran influència en tot el que fem a nivell físic, però que som més que el cos. Aleshores, quan estem totalment identificats amb la, diguéssim, amb l'estructura corporal, és quan tenim aquest gran patiment. Però quan ens n'adonem que amb la nostra ment podem volar i podem fer realment meravelles, és a dir, els ossos, la sang, l'estómac, tot això és una sèrie d'òrgans que són com el temple de l'ànima, són el cotxe del conductor, però jo sóc el conductor, jo sóc l'ànima en aquest temple, jo sóc el conductor en aquest cotxe, jo no sóc el cotxe, sóc més que aquest cotxe. Aleshores, a través del silenci, de la reflexió, i és el que li recomanaria, doncs, que llegís llibres o que fes meditació, i si pot anar a algun curs, de manera que pugui anar a l'interior i sentir que jo domino el cos, no el cos em domina a mi. Aquesta és la força del pensament positiu, és a dir, el cos no em domina a mi, jo domino el cos, però les circumstàncies no em dominen a mi, les persones no em dominen, sinó que jo arribo a aconseguir aquesta sobirania sobre el meu ésser.
Serà d'allò més interessant escoltar també la reflexió al voltant d'aquesta trucada de Maria Glòria Enríquez. D'aquí un minut arribarem a 9:15 al segon Ofici de Viure, a la sintonia de Catalunya Ràdio, parlant del pensament positiu. Si teniu dubtes concrets, podeu trucar-nos al 93-201-7474, mails a viure@catradio.cat. Ricard Rullan, a punt per l'exercici d'avui?
Sí, ja estic preparat.
Vol dir alguna cosa breu a aquesta oient que ens acaba de trucar?
Sí, que escolti precisament la meditació que farem ara, perquè he pensat que serà convenient enfocar-lo una miqueta, tractar de netejar una miqueta aquesta sensació de malestar que té amb el seu propi cos.
Doncs d'aquí a mig minut, a 9:15, amb els senyals horaris, l'exercici de meditació d'avui amb Ricard Rullan. Ricard, quan vulgui.
Molt bona nit. Bona tarda, perdó.
Com vulgui. Bona tarda,
sí,
bona nit.
Sí, que és que veig que s'està fent fosc ja. Ja, sí. Ja dona una mica de sensació de nit. Doncs bé, com deia, farem aquest exercici una miqueta per purificar el cos. En principi, deixa el teu cos tranquil, relaxa'l, tenint la idea que tu no ets el teu cos, però el teu cos és teu en aquest moment. Procura relaxar-lo, deixa'l distès, molt tranquil·lament. Respira suau, observa i contempla la teva respiració, inhala, exhala, deixa-la anar, no la forcis. I ara visualitza la teva pròpia ment com projectada sobre teu amb la forma d'una esfera de llum blanca, molt radiant, com una lluna, com si fos la lluna que estigués sobre el teu cap. Visualitza que aquesta llum, com un raig, entra per la teva coroneta i va netejant tot el teu cos, Igualment que fas amb els llençols, quan els rentes, doncs aquesta llum va, com si fos el sabó, netejant totalment el teu cos. Però pensa que és la teva pròpia ment. És a dir, tu estàs cuidant del teu cos en aquest moment, deixant-lo molt net, molt purificat. Qualsevol malaltia, qualsevol preocupació, qualsevol cosa negativa, visualitza-la com negra, que va desapareixent com una brutícia dins del llençol. I el blanc va penetrant tot el teu ésser, totes les teves cèl·lules, i la teva ment se sent alliberada de qualsevol nosa que estigui en el teu cos.
L'exercici diari de meditació a casa, a càrrec de Ricard Rutllant, mestre budista, que m'imagino que està a punt per la visita del Dalai Lama.
Sí, el dia 10, dilluns vinent, ja el tenim aquí. Ha costat una mica, dues vegades que s'ha anul·lat, però aquesta vegada segur, almenys ja queden pocs dies. I aleshores...
Perquè el govern xinès ha fet fortes pressions, tendeix a fer la guitza en aquest sentit.
Ui, moltíssim. Per exemple, he tingut notícies de, per exemple, Brussel·les. Brussel·les mateix, que tenen també el rei, tenen, penso que al Congo tenen coses molt fortes, fan repressions molt fortes, doncs ha acceptat la pressió del govern xinès en aquest sentit per contrapartides econòmiques, per
sí, exemple, sí,
i van anul·lar l'assistència del Dalai Lama. Però ha fet el mateix a Austràlia, a Hamburg, a tota la gira que està fent per tot el món, i no ha tingut resposta al govern xinès en aquest sentit. Sí. Espero que Espanya tampoc en tingui.
És inquietant, i a Catalunya, és inquietant que el govern xinès, a més, ara digui que ell dirà qui es reencarna i qui no reencarna.
Sí, això és una cosa que no li pertoca, perquè per això en principi s'ha de ser clarivident i s'ha de saber seguir unes pautes de treball que venen exposades pel mateix Dalai Lama o pels lames, i aleshores aquest treball doncs l'han de seguir amb una mena de clarividència i no hi ha altra forma de fer.
Passen 3 minuts de 8:45 a l'Ofici de Viure.
Catalunya Ràdio. No hi ha color. Gaspar Hernández, L'ofici de viure.
Avui parlant del pensament positiu amb vosaltres, al 93-201-7474, al nostre xat, al qual podeu accedir a través del nostre web, amb els correus electrònics a viure@catradio.cat, al 93-201-7474, i en fi, perquè no hi ha més mitjans, més sistemes de comunicació. Perquè clar, el dia que es descobreixi científicament, que es demostri científicament la telepatia, potser establirem alguna comunicació telepàtica.
Abans parlàvem de clarividència, la telepatia forma part d'això. És un desenvolupament de la ment. Bé, és que s'aconsegueix amb la meditació,
Maria Glòria, aleshores sí. A vostè li diagnostiquen el càncer i què va fer?
Doncs el que fas quan estàs al final de la teva vida, que és parar-te, observar i sentir. I vaig tenir la immensa sort d'estar en mans d'uns grans homes, metges, professionals, capacitats humana i professionalment en aquesta particular malaltia, que em van acollir al seu cor i em van donar la seva tendresa, la seva compassió.
I la seva actitud, quina va ser? L'actitud davant la malaltia. Ho dic perquè dijous en aquest programa parlarem de l'actitud davant la malaltia.
Doncs va ser com que la portava de feia tant de temps, va ser una cosa tan natural, perquè és una malaltia natural. Està a un cos natural, a una dona que fa ioga de fa temps, fa molts anys que fa ioga, és tot el... potser és tota la meva inclinació actualment, i això va arribar a un cos que estava vivint cada instant l'aquí i l'ara, amb la respiració, o sigui que va ser una actitud d'acceptació,
no tenia,
immediatament.
No tenia por de morir?
Absolutament, no. No, no, crec que això va ser una sort que estigués al ioga i que estigués també a la meditació, perquè ens preparem per aquest destí final. És que cada dia som conscients de que tot és impermanent, de que estem aquí com una experiència privilegiada, molt, molt curteta, i que hem de donar comptes no a l'ésser diví o als altres, però a nosaltres mateixos, a la nostra ànima, hem de donar comptes del que fem, del nostre valor per nosaltres mateixos. I aquesta malaltia va ser una grandíssima oportunitat per rebre amor, per donar-me amor i per acceptar cada instant i el repte de cada dia.
Míriam Subirana diu que hem vingut en aquest món a donar amor.
Sí, estic totalment d'acord. Crec que qualsevol problema que tinguem, i abans ens deia un oient, no?, que s'anava a dormir i no volia despertar el dia següent, si tenim la consciència de que som éssers portadors d'amor, donadors d'amor, i que en qualsevol acte que fem, qualsevol pas que donem, qualsevol actitud, l'omplim d'aquesta energia d'amor, aleshores la nostra vida adquireix un altre sentit i una altra energia, una altra vibració. I aleshores gaudeixes de cada moment amb molta més plenitud, perquè de fet l'únic que realment tens és aquest moment, perquè no saps el que et passarà demà o el que passarà d'aquí una hora. Aleshores gaudir-lo des de l'amor.
Míriam Subirana. Un pensament positiu fa que surti el millor de tu mateix i t'ompli d'entusiasme.
Eu ouvi dizer que você assim como quem não quer nada perguntou por mim agora.
Són 2:15 de nou, el segon ofici de viure a la sintonia de Catalunya Ràdio. Parlant de l'ara i de l'aquí, ara mateix, vostè com viu el temps, Maria Lòria Enríquez? Vostè que durant un temps, i valgui la redundància, ha estat convençuda que probablement li quedava poc temps de vida, com viu ara mateix el pas del temps? És a dir, fins a quin punt està instal·lada en l'ara i l'aquí? Fins a quin punt està pensant en la classe del ioga de demà? Fins a quin punt està pensant en què farà el cap de setmana?
No, intento viure cada instant amb els ulls, tots els sentits ben oberts i demanant lucidesa en cada actuació i en cada toma de consciència. Amb aquesta consciència de que no sóc jo la que decideix moltes vegades, sinó que és tota una màgia interna d'aquest cosmos del qual jo participo com una mera, un mero personatge molt petit, doncs demano aquesta ajuda i intento portar-la a la resta del que m'envolta.
On va néixer vostè?
A Colòmbia, al Caribe colombiano, a Santa Marta.
Enhorabona pel català.
Gràcies.
Quin català.
No, és que sóc una mestissa, com la majoria dels sud-americans. Tinc la sort de ser mestissa, d'una mare basco-catalana que em va transmetre aquesta fortalesa i aquest amor per la vida i per les coses naturals que es poden viure aquí i ara.
Hi ha una pel·lícula que s'estrenarà ben aviat a Catalunya i a l'estat espanyol, que és The Secret, que ha estat un autèntic boom als Estats Units, que ha desbancat com a fenomen el Codi da Vinci i que parla del poder de l'atracció. Si algun oient està interessat en veure la pel·lícula a través d'internet, es pot ja veure en anglès. I algunes de les coses que expliquen ja les practica la nostra convidada, la Maria Glòria, des de fa temps, per tal d'atreure allò que vol en la seva vida. Com, per exemple, tenir en compte que els pensaments són magnètics i que atrauen allò de què s'ocupen.
Exactament, sí. Quan tu estàs en un ambient de roses, t'envolta la rosa i la teva olor és la rosa. I tot el contrari. Doncs, per què no intentar viure entre roses?
I vostè fa una llista cada dia.
Sí, faig cada dia una llista dels meus desitjos. I demano a la vida que m'ajudi a conquerir-los.
Des de fa anys?
Des de fa uns 20 anys.
La llista, però més física, damunt el paper.
Sí. Escrita i llegida i amb tota la formalitat. Això és un repte.
I ha anat bé, queda clar.
Ha anat molt bé, per això continuo.
Ara, aquí hi ha una qüestió. Viure entre roses. Viure entre roses, on està el límit entre l'utopia, la imaginació i la realitat. Perquè si jo estic visquent entre espines, intento imaginar-me que vull viure entre roses, com hi arribo, com surto de les espines que m'envolten i arribo a viure en un jardí de roses. Per mi aquí està el repte, perquè aleshores hi ha els incrèduls que diuen no, s'ha de ser realista. I com diu Federico Mayor Zaragoza, els realistes mai canviaran el món perquè es quedaran amb les espines. S'ha de ser utòpic, però de peus a terra. I a mi això és el que m'ha ensenyat la meditació i el ioga. És a dir, a creure en el teu somni, què és el que realment vols? Vols les roses, però estàs en les espines. Aleshores, el poder de la, i la força interior del pensament positiu i de buscar una disciplina, una metodologia per canalitzar les emocions, canalitzar el pensament i canalitzar tota l'energia de la teva vida cap a aquest propòsit, t'ajuda a, com dius tu, viure entre roses.
Exacte.
La Míriam Sobirana és l'ànima a casa nostra de l'associació Brahma Kumaris, que precisament pretén divulgar la meditació. Hem anat a la seu de Brahma Kumaris.
Al centre de Barcelona sembla impossible trobar un racó de pau un dia laborable a la tarda, però al carrer Diputació, a l'interior del centre Brahma Kumaris, s'hi amaga la Sala del Silenci. La sala és una invitació a entrar en el nostre món interior. Les parets són de color blanc i el terra és de fusta. Hi ha un enorme quadre de tonalitats pàl·lides, taronja, groc i blanc. Al centre, una petita llum que té un efecte hipnòtic. L'Anabel, la professora de meditació que ens hi trobem, explica que les seves sessions es fan amb els ulls oberts i que aquest punt de llum facilita la concentració i l'evasió del món exterior. La música ambient ajuda a la relaxació i trenca definitivament amb el soroll del carrer. L'aparença serena i el to suau i pausat de la seva veu faciliten l'exercici. La sessió busca, primer de tot, relaxar el nostre cos per apartar-lo del món que l'envolta i així connectar amb el nostre interior, el nostre silenci.
Bé, doncs aquesta que ens explicava la Sara Canyet és l'habitació del silenci. És un bonic nom, Míriam.
Sí, sí, i és una sala que convida a tothom que es vulgui relaxar i connectar amb el seu silenci interior. Perquè, de fet, per tenir pensaments positius necessitem silenci. Perquè pensem molt i generem molt soroll, i amb tant soroll de tant pensament no ens n'adonem dels pensaments que són vàlids, que són necessaris, que són aquells pensaments que ens transporten i ens trasladen cap a un estat de consciència més elevat.
Perquè en la meditació sobretot un món...
L'Elisabet.
Que és com un creixement tan gran que només experimentant troba sentit en la paraula meditació.
L'experiència de la Sala del Silenci, amb Víctor i l'Ester.
Però la primera sobretot era això, relaxació en el cos. I després, mica en mica, més relaxació més a la ment, no? Quan vas aprenent a meditar, també el que fas és vas creant tu pensaments, no? Una mica com vas entrant a dintre teu, no?
No canvies la forma de viure ni res, però sí de veure els petits problemes si no són tan grans. Els aprens a fer-los més petits. Molt més relaxada i més atenta al que, a lo important. No sents tant l'agressivitat dels altres i tampoc la portes tu a les altres.
La meditació com a una eina per canviar funciona.
El L'Ofici de Viure, Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, eines pràctiques pel benestar emocional. Passa un minut de 9:15, 93-201-7474, Jordi. Bona nit.
Bona nit, Gaspar, què tal?
Vostè té la seva estratègia, no?, per pensar en positiu.
Sí, de les que he anat llegint hi ha una que realment funciona i la vull aportar perquè la feu servir, la faci servir tothom. I és la dieta mental de 10 dies.
Com? Dieta mental de 10 dies.
Dieta mental de 10 dies. No és meva, ara diré qui és. Consisteix en que tots els pensaments negatius que et vinguin, que doncs, benvinguts siguin, els tinguis, però que durin com a màxim 2 minuts. Passen aquests 2 minuts i estiguin 3, doncs ja has perdut la dieta i has de tornar a repetir el dia següent. És a dir, que si estàs 3 o 4 dies sense passar de 2 minuts a cada pensament negatiu i et ve un i et deixes arrastrar i et deixes matxacar, llavors has de tornar a repetir. Jo ho he fet, funciona molt, molt bé. Quelcom que aconsello molt perquè he fet moltes coses i llegeixes moltes coses i aquesta realment funciona.
Fantàstic, en prenem nota i ara ho comentem amb els nostres experts. Jordi, moltíssimes gràcies. Bona nit, una abraçada.
Bona nit, una abraçada.
Eduard Ponset. A vegades tot el que necessitem és un pensament per canviar el funcionament de les nostres cèl·lules.
Maria Glòria, Míriam, Ricard, a favor d'aquesta dieta de pensaments d'en Jordi?
Oh, sí, absolutament.
Sí.
I recomanable.
Maria Glòria, l'Oient que ens preguntava si el ioga té alguna cosa a veure amb el pensament positiu, que li respondria?
Absolutament també. Sí, sí. El ioga incideix en els nivells que ens componen, que són físic, mental i espiritual.
Sí, cal recordar que el ioga no deixa de ser meditació o moviment, també.
També, exactament. Aquest és l'objectiu primordial.
Sí, què en pensa d'aquesta dieta, Míriam?
Penso que per començar està bé, encara que 2 minuts em sembla molt. 2 minuts de tenir pensaments negatius, jo ni 2 segons, vaja. Ara la qüestió és que et fa posar atenció. És a dir, et poses un compromís. Jo el que veig d'aquesta dieta és que és el compromís, l'atenció, estar alerta i un propòsit concret. És a dir, 10 dies. 10 dies, doncs, que posaré aquesta atenció. Aleshores, el posar el propòsit concret i la data et fa esforçar-te i disciplinar-te amb molta més coherència, atenció i precisió.
Ricard?
L'important, no només amb el que ha dit amb el Jordi, sinó amb que el que és el pensament positiu és tenir en compte molt clar la possibilitat de transformar la nostra ment. Jo penso que amb això la majoria de la gent no s'ho ha plantejat mai, que podem transformar la nostra ment. Això és molt important saber-ho, perquè no et quedes amb allò que tothom diu, geni i figura hasta la sepultura, no? No, no, tu treballes en tu mateix, pots transformar i aleshores pots posar-te qualsevol exercici que tu vulguis. Inclús tu mateix et pots fer dietes, et pots fer propostes per un dia, 2 dies, per tota la vida, per canviar, per transformar la teva ment. Però l'important és això, confiar en la teva pròpia capacitat de transformació. Això és importantíssim.
No dia em que fui mais feliz, eu vi avião se espelhar no seu olhar até sumir.
10 minuts i arribarem a les 9. Míriam, i al nostre chat hi ha oients embrancats en una discussió sobre l'obsessió, és a dir, els pensaments obsessius, diguem-ho així, no? Si algú està en aquests moments, si algun oient està en aquests moments preocupat, molt preocupat per alguna cosa, no para de donar-hi voltes, no pot, malgrat que ho intenti, desconnectar o fer esport o alguna activitat que li agradi, què li suggeriria?
Que vagi a la profunditat d'aquesta obsessió. Hi ha un desig incomplert, hi ha una insatisfacció, hi ha una expectativa que no ha aconseguit. Aleshores, aquesta obsessió li porta a ofuscar-se i a no donar-se en compte en la seva pròpia capacitat, com deies molt bé tu, Ricard, de transformar els pensaments que estic tenint. Tenint pensaments...
Sí, perquè quedes bloquejat.
Quedes bloquejat...
No tens en compte aquesta possibilitat de deixar-ho anar, de deixar-ho reposar una miqueta i aleshores transformar-ho.
Deixar-ho anar, exactament. Deixar-ho anar, transformar-ho, però adonar-te'n que tu ets el que estàs creant els pensaments i t'estàs fent mal a tu mateix donant-li voltes perquè no solucionaràs res, perquè si solucionessin el món amb preocupacions i pensaments obsessius, doncs vinga, comencem a preocupar, però no.
I si observa una mica el món que l'envolta i se n'adona del gran patiment real de la guerra, de la fam, dels animals que estan maltractats, que no poden escollir, que no poden sortir, i se n'adona d'això.
Més aportacions al nostre chat de l'Ofici de Viure, al nostre web. En Pep diu que això del pensament positiu és una utopia, que de vegades els problemes et sobrepassen i només ho veus tot negre, només ho pots veure tot negre. Antoni parla de la gent que confon el pensament positiu amb estar sempre content i somrient. L'Anna li respon que no és estar sempre content, sinó una actitud davant la vida, acceptar els problemes, buscar una solució, però sense que els problemes ens sobrepassin. I la Montse ens pregunta com aconseguir un pensament positiu quan se t'ha mort una filla de 20 anys.
Jo diria, primer, a la primera part del xat, que necessitem formar i educar la ment. És a dir, no és que ara penso en positiu i ja està, no. Portem molts i molts anys pensant en negatiu, amb una ment descarrilada i sense disciplina mental. Aleshores es necessita formació, disciplina i reeducar la nostra manera de pensar. I referent a la mort d'un fill, penso que és una de les situacions més difícils, sobretot per una mare.
Clar, és el cop més dur que pots rebre en la vida, no?
Exacte. Aleshores, acceptar i entendre que, de fet, no s'ha mort. Jo crec que hauríem de fer un programa sobre el tema de la mort i l'enfermetat, perquè el vincle pot seguir i no s'ha mort, és a dir, se li ha acabat, com deies molt bé, Maria Glòria, abans, estem aquí de pas.
Absolutament. Aleshores,
agrair haver estat aquests 20 anys, crec que deia 20 anys, amb aquesta filla. Agrair aquests 20 anys, en comptes de lamentar-se per lo que ha perdut, agrair lo que ha tingut i obrir-se a lo que pugui venir.
Us proposo que en continuem parlant un altre dia. Se'ns ha acabat el temps, que sabeu que la ràdio és or. Us agraeixo molt, personalment, que hagi vingut en aquest segon Ofici de Viure. Els nostres oients aniran sentint aquestes veus, si tenim sort, durant tota la temporada, i, per tant, tindrem ocasió d'aprofundir en aquestes qüestions que avui hem apuntat.
No, només volia dir que demà donaré una conferència a Excellence, a les 7 de la tarda.
Ah, molt bé, molt bé. Home, Excellence és una mica el punt de reunió, eh?
És el punt de reunió, sí.
Molt bé. Sobre?
Doncs no me'n recordo. Ah, ja ho veuré demà. Ara estic aquí amb el pensament positiu.
Boníssim. Jordi Llavina.
Això és l'exemplificació que efectivament no és gens obsessiva, perquè si no saps encara de què parlar, és formidable. És que jo estaria patint ja.
No vol de voltes.
És que he donat moltes conferències.
Sort en aquesta conferència sense títol. Bona tarda. Fins una altra. Catalunya
Què fas?
Res, noia, miro llocs per anar de vacances. És que no sé què fer, tots els llocs em semblen iguals.
Doncs en Joan i jo ho tenim clar des de fa temps i aquest any ens en tornem a anar a Euskadi. Allà hi ha un munt de llocs per visitar i cada any en descobrim un. L'any passat vam fer turisme actiu i vam conèixer el nou Bilbao. I després vam anar a desconnectar en una casa rural de cap a l'interior, entre la Vallviscaia.
Que temptador! Aquest any on aneu?
Aquest any ens ve de gust la costa i dubtem entre fer la ruta del Camí de Santiago per tota la costa guipuscoana i biscaïna o visitar Sant Sebastià, que jo no ho conec i en tinc ganes.
No m'estranya que dubtis. La Montse hi ha estat no fa gaire i m'ha comentat que és una ciutat amb un encant especial i m'ha recomanat que no deixi de visitar els pobles del voltant, Guetària, Zarauz, Hondarribia. I tu què m'aconselles?
Uf! Dir-te només un lloc és impossible. El que et puc dir és que si hi vas, l'encertaràs segur i viuràs unes vacances diferents.
A Euskadi, un país increïble.
Visca, ja m'he comprat el pis.
I la hipoteca?
El congelador.
Si compra un habitatge a Don Piso, pagarà només el 3,75% d'interès durant els dos primers anys, sense cap tipus de pujada. I a partir del tercer any, només l'interès vigent. És la hipoteca congelada de Don Piso. Informis en el 900-22-22-22. Don Piso.
Arts escèniques. Creativitat. Carrer. Estrenes. Teatre. Espectadors. Emocions. Fira Tàrrega, Territori Creatiu. del 6 al 9 de setembre. Venda d'entrades al Teleentrada de Caixa Catalunya.
Catalunya Ràdio. No hi ha color.
Bé, doncs el segon correu electrònic que hem rebut a l'adreça viure@catradio.cat és aquest. Bona nit als membres d'aquest programa. Em dic Raimon, tinc 36 anys. Espero que pugueu donar-me algun bon consell per la situació que estic vivint. Por, ni més ni menys que por, que la meva parella no m'estimi prou. Surto des de fa aproximadament 5 mesos amb una noia. Té 35 anys, vull dir que ja no és cap joveneta inexperta. Anteriorment, ella havia estat casada, però el seu matrimoni fa uns quants anys que va fer aigües definitivament. Amb l'Anna, que és com es diu la meva noia, hem anat junts de vacances la segona setmana d'agost, en total 8 dies. La veritat he de dir que les vacances han sigut un somni i l'entesa entre ella i jo total. Ara ens veiem menys, per descomptat, que quan estàvem a Galícia, que és on vam anar. Jo dono molts tombs a les coses i aquí se m'ha creat com un problema. Tinc por. Por, sí, que ella no m'estimi prou després de les vacances o que m'estimi diferent de com m'ha estimat aquests dies, mentre visitàvem les platges gallegues o preníem els nostres cafès amb gel a la plaça de l'Obradoiro de Santiago. I tinc por de tot això. Tinc veritablement por d'això i voldria saber si puc fer alguna cosa.
Doncs moltes gràcies, en Raimon, i molta sort. viure@catradio.cat, esperem els vostres mails d'amor, mals d'amor. La por. Primer consell, sí. Jordi Llavina, la primera suggerència.
El primer consell és elemental, que desterri aquesta por, que miri de ser ambiciós i que en el seu ideari no hi formi part de cap de les maneres la por.
Com si fos tan fàcil desterrar pors,
bé,
eh?
No és fàcil, però d'entrada cal esbrinar d'on neix aquesta por, perquè segurament no neix de la noia, no neix concretament d'una actitud d'ella, sinó de petites pors que es nodreixen les unes amb les altres i que neixen d'ell mateix. Jo crec que el primer que has de fer, Raimon, perquè aquesta por no afecti més del compte en la teva relació, és no mostrar-te, justament, esporuguit, no mostrar-te una persona angoixada.
Si en Raimon experimenta aquesta por, a banda de la possibilitat de recórrer a un psicòleg, què pot fer perquè no influeixi en la seva relació?
Doncs bé, que no esmenti mai de la vida, em sembla, la por com a tema de conversa, perquè molt sovint el problema és que la por, les angoixes, les obsessions, formen part de les nostres converses de cada dia.
Suggerències de lectura?
Sí, diverses suggerències, per exemple, el Veroni, que és un, abans parlaves d'excel·lents com un punt de trobada, el Veroni és un mestre en tot això, parla de l'enamorament i del progressiu estat de l'enamorament, diu que és un procés que es desenvolupa en el temps, un període que pot ser breu, però en el qual tenen lloc processos psíquics d'una extraordinària violència i complexitat. No vulguis fer passar, diguem-ne, pel forat de l'agulla un camell. Raimon, fa molt poc temps que esteu junts i, per tant, la cosa s'ha d'anar fent a poc . És evident que les vacances no és el temps de la quotidianitat i, per tant, tampoc la nostra relació amb la persona que estimem no és la mateixa estant en lleure o estant treballant.
Doncs així acabem aquest segon Ofici de Viure a la sintonia de Catalunya Ràdio, en què hem parlat del pensament positiu. Va dir Buda que tot el que som és el resultat del que hem pensat. Segons James Ray, la majoria de les persones contemplen l'estat actual dels seus afers i diuen aquest o aquesta sóc jo, però diu Ray, aquest no ets tu, aquest és el que eres. Si, per exemple, no tens diners suficients al banc o no tens la relació que t'agradaria, tot això no és el que ets, sinó el resultat residual dels teus pensaments i accions del passat. De manera que sempre estem vivint en aquests, diem-ne, residus del passat, dels pensaments i accions que han tingut lloc en el passat. Tot el que som és el resultat d'allò que hem pensat. Moltes gràcies, bona nit i fins demà.